Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
La setmana passada vam descriure amb l'arquitecte Vicente Guallart el canvi profund que encara en les ciutats i com aquesta transformació pot afectar Barcelona. En aquesta segona part de la conversa mirem els desafiaments de la ciutat de dins cap enfora. Ens fixem en els problemes que tenen els seus carrers, els seus edificis, els seus barris. Amb Guallart revisem avui la manera de deixar enrere el vehicle privat, l'intent de les superilles, les obres del govern de Colau a les Glòries i a la Meridiana, l'arquitectura de la fusta, els autobusos i la vigència del Pla Cerdà, que ell diu que si s'hagués aplicat bé de bon començament ens hauria convertit en una mena d'Estocolm. Vicente Guallart, de nou, a Santa Eulàlia.
Vicente Guallart va cofundar l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya i va ser arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona. Amb el seu despatx, Guallart Architects ha fet obres arreu del món.
Senyor Vicente Guallart, benvingut.
Què tal?
Hem parlat dels reptes, dels àmbits que afronten les ciutats avui en dia. Ara voldríem centrar-nos una mica més en Barcelona. Un dels grans reptes que enfronta Barcelona avui és la transformació de la mobilitat. Vostè creu que Barcelona pot prescindir del cotxe? Ha de tirar cap a prescindir del cotxe, del vehicle privat?
Jo crec que el vehicle privat és un invent del segle XX i a mig termini desapareixeran de les ciutats. En el món rural, per exemple, serà fonamental perquè és un món en el qual els desplaçaments són més funcionals, més individuals, etc. Però en el món urbà, la idea de que la gent té un vehicle propi i que el té el 80% del seu temps en un garatge, fins i tot que l'aparca en el carrer, no? O sigui, deixar un cotxe en el carrer és com deixar la teva rentadora en el carrer. És una cosa que és absolutament absurda, no? Llavors, jo crec que la tendència és anar cap a un model en el qual tinguem més transport públic, més transport compartit, sobretot, tinguem també, o sigui, puguem desplaçar-nos menys, no? Que jo crec que aquest és el gran tema, no? O sigui, ens centrem molt en la mobilitat perquè hem fet una ciutat en el qual s'hem de moure molt necessàriament per viure, encara que Barcelona és una ciutat bastant distribuïda i per tant, ben bé no és així. Però a nivell metropolità, que aquest és el drama de Barcelona, a nivell metropolità i regional hi ha molt, com que els transports públics a través de ferrocarril són tan deficients, llavors molta gent ve en vehicle privat. I això és el que crea part del col·lapse o dels problemes ambientals i funcionals al centre de la ciutat, que no és tant per una mobilitat interna, sinó una mobilitat que li ve d'un àmbit regional.
M'ha semblat que parlava que de la deficiència dels sistemes ferroviaris, no tan sols a escala catalana ni barcelonina, sinó a escala mundial, potser? No ho he acabat de
dir. No, bàsicament el que dic és que els problemes que hi ha a l'Eixample i l'explicació que es fa de per què hem de reduir l'espai pel vehicle en el centre de la ciutat és degut a que molts vehicles que venen no són vehicles interns del municipi de Barcelona, sinó de la regió metropolitana.
D'acord.
De fet, Barcelona és una de les ciutats del món en el qual més gent camina a treballar. O sigui, el 30% de la gent va a peu a treballar. I això, quan ho expliques pel món, és algo excepcional. Per tant, és una ciutat que està funcionalment està ben distribuïda pels mercats, els equipaments, etc. És cert que els llocs de treball encara no estan massa concentrats en àrees específiques, però el problema és que hi ha molts vehicles privats que arriben al centre de la ciutat i això és el que genera gran dels problemes que hi ha a la ciutat.
Per tant, aquesta cosa que li he sentit de dir de vegades que un dels grans mals urbanístics del segle passat és que es va separar molt les zones residencials de les zones on hi havia els llocs de feina, a Barcelona no l'afecta especialment?
Bueno, perquè hi ha diverses coses. Per un costat, si la ciutat té llocs on vius, llocs on treballes i llocs on t'eduques o compres, etc., a nivell d'equipaments, Barcelona és una ciutat molt ben distribuïda, és excepcionalment ben distribuïda. Hi ha col·legis, centres de salut, biblioteques i mercats a tots els barris, i això funciona bé. La gent gran pot anar a peu gairebé a tots aquests llocs, no? Però a nivell de llocs de treball, el que és cert és que hi ha unes zones d'oficina, sobretot al Passeig de Gràcia o al 22 Arroba, a la part altra de la Diagonal, en el qual es concentren aquest format de treball, però els llocs industrials estan més aviat o bé en el Besòs, o bé en la zona franca, o bé a l'àrea metropolitana. I el que dic que part dels problemes de tràfic provenen de gent de l'àrea metropolitana o de la regió metropolitana que venen al centre de la ciutat i que han de venir en vehicle privat perquè perquè no hi ha una xarxa de transport correcta, no? Si tu vius a Vic i vols venir a Barcelona o vius a Igualada, potser vols venir en autobús, perquè en tren trigues una hora i mitja, que és totalment irracional, i si vens en el teu vehicle privat trigues 45 minuts, no? Per tant, part del repte del futur per fer que Barcelona o els centres de les ciutats funcionin millor, han d'invertir més en xarxes de transports metropolitans i regionals.
Per tant, un alcalde o un ajuntament de Barcelona mai no podrà aplicar un model de mobilitat o aquesta transformació de la mobilitat que, per exemple, està intentant implementar ara el govern d'Ada Colau si no hi ha lligada inevitablement un canvi, per exemple, en els trens de Rodalies o en el sistema de ferrocarrils.
Bueno, el que està passant és que jo crec que el govern d'Ada Colau, en aquest cas, i també en el seu dia el govern de l'alcalde Trias, que va aprovar el pla de les Superilles l'any 2013, deia: nosaltres volem fer això, i ho van lligar amb la xarxa d'autobusos. Però perquè això funcioni bé de veritat, té que haver-hi en paral·lel una inversió a nivell metropolitana, a nivell regional, que de fet la té que fer la Generalitat o la té que fer l'Estat, no? I clar, aquí està el problema, que hi ha una diferència entre la velocitat, la visió, la capacitat del centre de la ciutat de Barcelona i del seu àmbit regional. Aquest és clarament el tema. I també diria que el drama és que, a més, no sabem quan val. És que ningú diu: senyors, per evitar el 50% dels vehicles privats que entren a Barcelona vinguin cada dia per raons de treball, el que hem d'invertir és tant, i ho hem de fer d'aquesta manera. Sí, en el cas de les grans infraestructures ens falta lideratge per explicar-nos projectes que, a més, siguin comprensibles i que els puguem posar en l'agenda de les inversions. A Barcelona tenim de la tradició que sempre que fem grans inversions hi ha grans esdeveniments, i jo crec que aquest és un model que va funcionar en algun moment, però no podem estar sempre inventant-nos Jocs Olímpics o inventant-nos coses, no? Per tant, per exemple, el cas de Nova York és fantàstic. Nova York van aplicar l'any 2012 que volien fer un Jocs Olímpics i el volien fer allà en el West Side, i bàsicament no van guanyar els Jocs Olímpics, però han desenvolupat tota aquella zona del Hudson Yards igualment. Per què? Perquè és que calia fer-ho. Per tant, el que ens fa falta és tenir projectes que el fem igualment, amb jocs o sense jocs, o amb grans esdeveniments o sense grans esdeveniments.
Els ferrocarrils són potestat de la Generalitat, tot i que tenen una porció de la mobilitat amb el rerepaís molt menor que Rodalies, que és potestat de l'Estat. Vostè m'ha parlat ara dels autobusos, de la xarxa d'autobusos, que sí que és de gestió municipal, i de la xarxa ortogonal, que és aquest convertir la xarxa d'autobusos de Barcelona en això de les línies verticals i les línies horitzontals. Això, exactament què pretenia i com s'ha implementat? Com està funcionant?
Doncs la veritat és que era una idea que es va començar a treballar en l'any 2006-2007 l'Agència d'Ecologia Urbana, l'Andreu Olier, de MemeCrit, i van demostrar que els autobusos de Barcelona s'estan col·lapsant. Vull dir, si veus el mapa antic, era el model espagueti, no? Jo un dia, de fet, quan era arquitecte en cap, vaig fer una prova. Em vaig pujar un autobús en un lloc per veure on em portava, perquè ho vaig provar, va ser un experiment.
I d'on a on va anar?
No, i de fet, estava a prop dels Tres Turons i pensava, bueno, l'autobús aquest em portarà cap al centre de la ciutat. Doncs de repent va girar a l'esquerra i vaig aparèixer al Besòs. Vull dir, per què? Perquè en realitat, quan es van fer aquestes xarxes, connectaven llocs de treball amb llocs de residència, vull dir, era un model espagueti. Van dir: si fem una xarxa en la qual tinguem autobusos verticals i horitzontals, el 85% de la gent estalviarà el 25% del seu temps. Vull dir, era un model molt racional. Llavors, aquest és un model que es va començar a implementar, de fet, en quatre fases, quan el Quim Forn era regidor d'un alcalde de mobilitat, I el que va passar, jo era molt, recolzava molt aquesta iniciativa, i clar, una altra cosa fonamental és que teníem que eliminar aquestes xarxes o aquestes línies de model espagueti perquè els mateixos autobusos poguessin alimentar la xarxa ortogonal, perquè així tindria molta freqüència i tindria molt sentit.
Però que...
El que va passar és que el model ortogonal s'ha implementat bastant, però han quedat 50 de les línies antigues han quedat vives, perquè la gent deia no, és que el meu autobús em portava a un centre de salut que està no sé on, o em portava no sé què. Llavors, clar, vol dir que els veïns el que han fet és defensar-se el seu problema i no ha hagut, jo diria, ha hagut una mancança d'algú que digui bueno, està bé, però hem de pensar en tot el sistema i veure que tot això és en realitat millor per a tothom. Llavors, avui en dia el que tenim és un sistema híbrid en el qual a Barcelona hi ha com tres xarxes d'autobusos, la xarxa ortogonal, la xarxa antiga i també els microbusos aquests de barri. Alguns dels casos són molt macos perquè a Torre Baró, per exemple, que és un lloc que no hi ha molta gent, però que hi ha petits autobusos sota demanda. Que això gairebé seria, ens estaria parlant del futur, no? La idea de que en realitat, si en comptes de tenir autobusos per 50 persones, tenim autobusos de 15 o de 20, fins i tot autoconduïts, tindríem moltíssima més flexibilitat per bellugar-nos en la ciutat i, per tant, aquestes coses les veurem potser en 10-15 anys, però segurament ara que deia, he estat a Àfrica, en Àfrica tenen un sistema, clar, no tenen sistemes de transport i el que fan és que la gent es belluga, llavors creen taxis compartits, o sigui, fan un Uber parlat, no? L'Uber aquest que comparteix en mobilitat, vols pujar? Puja i et portem no sé on. Vull dir, jo crec que trobar flexibilitat de cara a la mobilitat i de cara a la vida urbana, jo crec que és un dels reptes del funcionament de la ciutat. No?
Una cosa que potser li diria un defensor del transport privat amb aquest canvi de mobilitat, sí, que proposa. Home, no és només la gent que ve de l'àrea metropolitana per treballar perquè li va millor que amb el transport públic, etc. És que a dins de la ciutat també hi ha transportistes, també hi ha tot un engranatge econòmic que també hi ha els serveis d'emergències, per exemple, hi ha tot un servei que està molt adaptat, tal com passava una mica amb el servei espagueti dels autobusos, que hi havia gent que estava acostumada a anar al CAP, doncs estem molt, molt enquistats en moltes coses que costarien molt de solucionar, que potser no és tan fàcil.
Bueno, això que es diu la logística, evidentment, és una altra capa, però el debat aquí està enfocat al que es diu la distribució de l'última milla, no? La idea de que es tindrien que crear centres logístics de distribució més a escala de barri i llavors que les distribucions es facin de manera compartida, no? Vull dir que el mateix dia et pugui arribar un llibre d'Amazon, una cosa menjada al Mercadona i una cosa del Corte Inglés i el correu, vull dir, és que no té sentit. El que tindria sentit seria que les distribucions es fessin d'una manera molt més coordinada i centralitzada, no? I d'això també s'està treballant, la veritat.
Parlàvem de la racionalitat ara. Aquí el gran estàndard de la racionalitat urbana a Barcelona és el Pla Sarrà. Com de vigent està? Com el podem aprofitar encara avui?
Jo crec que el Pla Cerdà és una obra maestra perquè el que ofereixen les malles precisament és flexibilitat. I fins i tot els nostres avantpassats el que van fer és densificar-ho més i per tant es van encarregar la majoria dels interiors d'illes, van pujar les alçades, etc. Per tant, havia una primera flexibilitat cap a la densificació, que per una altra banda és el que fa que sigui un lloc molt vibrant, no? Quan surten la CNN i diu que l'esquerra de l'Eixample és el millor barri del món, bueno, doncs perquè hi ha aquest dinamisme i la densitat. El fenomen que està produint ara és que, vull dir, és la idea aquesta de reduir la mobilitat o l'espai per l'automòbil a l'espai públic, cosa que jo estic bastant d'acord. De fet, en el model original de les superilles es feia d'una manera en el qual cada tres carrers, dos d'ells eren només per la mobilitat interna i eren verds. Ara el model actual el que es fa és fer un de tres, cada tres carrers, fer un Enrique Granados una mica més verd, els eixos verds, cosa que també estic d'acord, també com a pas perquè el que vingui en el futur. I el bo del model Cerdà és que ho permet tot això. Vull dir, permet la flexibilitat de reconduir les malles, permeten que el tràfic es pugui reconduir, es pugui actualitzar, es pugui reorganitzar d'una manera molt més flexible, no? Per tant, jo sóc un gran defensor del que va fer en el Cerdà en el seu dia i de la vigència del pla.
Les superilles, li semblen una bona idea?
Ja ho he dit, vull dir, es van aprovar el pla, les superies van aprovar oficialment a Barcelona en el pla de mobilitat 2013-2018, quan l'alcalde Trias estava allà, jo era l'arquitecte en cap, jo vaig defensar tant la xarxa ortogonal d'autobusos, vull dir que havia gent que estava en contra i ha sigut un èxit a nivell de la mobilitat de la ciutat i també crec que en realitat tindríem, segurament les superies tindrien que anar més a fons i ser més radical. Hi ha gent que diu, no, no, és que o sigui, és l'argument que han aplicat tota la vida, per exemple el portal de l'Àngel, no? Quan deia no, no, si traiem el vehicle del portal de l'Àngel es col·lapsarà, no? Doncs ara és una de les zones comercials més importants d'Espanya i en el cas de cada vegada que es pia tonalitzant carrers, no? Jaime Lerner, l'exalcalde de Curitiba i un dels pares de l'urbanisme sostenible, també va treballar en els anys 70 per eliminar vehicles de ciutats brasileñes molt densificades i piatonalitzar-les per ajudar a generar comerç i a generar interacció social. El futur de les ciutats està orientat, sense cap dubte, a la reducció de la mobilitat privada i avui en dia, a més, tenim altres reptes al voltant de la salut, al voltant de que puguem passejar pel carrer, que l'aire, lògicament, sigui net i tot això té que veure en fer que la natura torni a les ciutats, a hibridar el que són les ciutats i el que són els boscos, el que és la natura, no? El que dèiem de quin és el model de les ciutats pels propers 50 anys. Sense cap dubte, seguir més les regles dels sistemes naturals i semblar-nos més a un bosc que no pas a una ciutat industrial dels anys 30 o dels anys 40.
Mm-hmm. Li deia això de les superilles també perquè no seria també una bona idea intentar recuperar, que corregeixi'm si m'equivoco, ja era una idea original de Cerdà, intentar recuperar els patis interiors de les superilles, de les illes, perdó, com una zona activa i no com una mena de magatzem o del pati del darrere de les cases.
Bueno, és cert, i això des de l'època de Maragall s'està intentant fer i costa molt, lògicament, perquè són terrenys privats i naus privades i llavors si es tenen que expropiar o es tenen que comprar... veritablement són molt complicades. Per tant, efectivament, al centre de la ciutat hi ha unes quantes superilles, hi ha algunes desenes, però és molt, molt, molt complicat. Per tant, l'Ajuntament continua volent recuperar interiors d'illes, però és molt car. Llavors, mentre tot això passa, el que hi ha ara són actuacions en reduir carrers, mobilitat en carrers. Si ens fixem, Enrique Granados anava cap a arriba fins a la universitat i per això era un carrer que no tenia, vull dir, que no era fonamental pel tràfic global de la ciutat, no? I el que s'està fent ara en Consell de Cent, que també s'està peatonalitzant, també és un carrer que arriba fins a l'Escorxador, no? A l'antic Escorxador, i per tant tampoc és un carrer de pas, per dir-ho així, no? Per tant, s'està començant per llocs que té sentit dintre del sistema general de mobilitat de la ciutat que es puguin fer aquest tipus de transformacions.
Perquè la idea de vivacitat en l'interior dels patis de les illes, que tal com l'havia pensat Cerdà, o com l'hauríem de pensar ara, segons vostè, quina seria la idea, quin seria l'objectiu?
És que Cerdà, si ho pensem bé, potser fins i tot també s'equivocava en la densitat que estava fent. Perquè en aquell moment que havia una mena de... intentava portar als treballadors un lloc en el qual tinguessin zones verdes davant de casa seva, no? Fixeu-vos que, per exemple, a Nova York havia un Central Park i no havia cap parc. I a Barcelona no havia Central Park i el que havien eren petits molts parcs. Petits parcs. Llavors, aquests petits parcs també estaven gairebé pensats com un treballador que aspirava a ser una mica més burgès, per dir-ho així, no? I, per tant, no era gairebé ni una cosa ni l'altra. Jo no sé si Barcelona no seria Barcelona si el Pla Cerdà s'hagués aplicat literalment. Semblaria més a Estocolm o alguna ciutat del nord d'Europa que té molta zona verda, que és molt més vibrant, i segurament és una mica la qualitat de l'aire és millor, no? Però la història és la història, ara estem on estem, llavors el que hem de fer és transformar la realitat a partir del punt on estem.
I haguéssim hagut de gestionar, com deia ara vostè, un gruix de població molt diferent, no?
Bueno, evidentment, perquè aquí ara pot viure segurament com a mínim el 60% més de la gent de la que pensava Cerdà en el seu dia.
Sé que faig un joc lingüístic, vostè parlava d'estratègia, una de les coses que es va posar de moda o que ha posat de moda el govern actual de Barcelona en Comú, sobretot arran de la pandèmia, és això de l'urbanisme tàctic. A vostè li sembla que aquest govern té una estratègia per a aquesta ciutat? Li sembla que hi ha hagut prou estratègia amb aquesta ciutat en els últims anys?
Jo crec que no. És a dir, crec que no ha hagut prou discurs d'estratègia. Jo crec que també el que deia abans, no? Si tu vols fer unes grans transformacions, això requereix que molta gent estigui d'acord i requereix molta inversió pública i privada. I, per tant, fa falta fer aquest tipus de grans aliances per fer aquestes grans transformacions. Llavors, el que ha proposat el govern en els últims anys és fer transformacions tàctiques amb una implicació molt gran dels ciutadans en el torn pròxim al seu habitatge. I, clar, els veïns, els ciutadans, mai es preocupen de la ciutat. Es preocupen del que passa davant del carrer de casa seva. I, per tant, no hi ha grans debats de com es té que transformar la ciutat i quins són els projectes aquests tractors, no? Per tant, amb l'urbanisme tàctic segur que es pot fer moltes coses, i jo també, clar, quan va sortir les New Jersey aquelles grogues enmig de l'Eixample, la gent deia, però quina bestiada. Bueno, va ser una bestiada ràpida perquè vam estar en una situació molt d'emergència. I el que és important és que tot això es transformi. Hi ha projectes vinculats amb aquestes transformacions que, vull dir, que segurament no van a la velocitat desitjada, però que també van en la línia correcta. Però jo crec que Barcelona, i a nosaltres ja ens vam passar quan estàvem a l'Ajuntament, té por de dibuixar. Vull dir, per fer... Tu has de tenir un relat i una visió pels propers 30 anys. Vull dir, has de tenir un dibuix, també. Perquè parlant no... Parlar ho aguanta tot. Però quan tens un dibuix has de tenir un pressupost i has de veure la manera com faràs tot això, no? Quan es parla del Besòs i en el Besòs es diu, no, és que hem de continuar fent anàlisis socials. Escolta, ja els hem fet gairebé tots. Ara hem de fer projectes. Com anem a transformar tot això? De fet, estic molt d'acord en aquells que defensen que el Besòs ha de continuar sent un lloc productiu en el qual la idea de mantenir-se una indústria neta, avançada, 4.0 i el que sigui, no? Però a mi el que em dona por és que s'ha creat por al voltant de dibuixar, al voltant de discutir de grans projectes. I jo crec que les ciutats requereixen actuacions properes, actuacions de barri, però requereixen d'estratègies globals que ajudin a fixar, a traccionar tota la transformació cap al futur, no? Quan veiem el projecte de les Tres Ximeneies, clar, m'impressiona molt que el debat ha sigut també un debat molt de veïns i no un debat estratègic de metropolità, per dir-ho així.
De ciutat, no? I de país, de metàpolis.
Bueno, clar, perquè hi ha llocs que tenen aquesta escala i que segurament requereixen discutir sobre la densitat. Per exemple, Barcelona ha de créixer en el número d'habitants. És que no discutim d'això. Vull dir, Copenhague, que és una ciutat ara cool i molt progressista, està creixent. Londres, Nova York, està creixent. Per què Barcelona decreix el nombre de seus habitants? Vull dir, és que ens tindria que fer pensar. Les qüestions grosses a discutir són aquestes i, per tant, com respondre al voltant de la idea de la densitat. Ara que s'està fent el nou PDU, sabeu que hem tingut un pla general metropolità aprovat l'any 76, que vol dir que ha estat 46 anys vigent.
Una cosa que, de fet, la idea és que es renovi molt sovint.
Bueno, el que va passant és que van fent modificacions puntuals, però les qüestions estratègiques no es tracten. No?
Expliquem-ho bé, què és un programa d'aquests.
Bueno, el Pla General Metropolità és el que defineix l'estratègia urbanística i també les qüestions en el qual per on aniran els carrers, si aquell lloc ha de ser zona verda o com hem de transformar les zones industrials en el que, si hem de protegir els espais naturals, etcètera, no? El Pla General és el que defineix l'estructura general d'una ciutat. I llavors, aquí hem trobat una manera d'anar fent modificacions puntuals. Quan es va fer la Via Olímpica, doncs es va fer una modificació puntual. Però ara, fins i tot, per canviar, si tens un cinema i vols canviar-ho i vols fer oficines o habitatge o altra cosa, has de fer una modificació puntual. Per tant, s'han fet alguns milers de modificacions puntuals d'aquest pla general. Però les discussions grosses de el Besòs no tindria que tenir una façana d'edificis de 7 plantes en el qual barregem indústria i habitatge? Clar, això es fa a través d'una visió estratègica del país. La zona franca serà el 22 arroba de l'any 2050. El front del Llobregat no tindria que ser un front urbà i no tenir una mena d'indústria que sembla obsoleta, etc. El que diuen ara, no?, de la mobilitat del centre de la ciutat, no hem de replantejar com ens belluguem, etc. És a dir, jo crec que aquestes discussions estratègiques, de fet, a tot el món, es fan amb nous plans generals, que aquí es diu PDU, Pla Director Urbanístic, que afecta a tota l'àrea metropolitana, i després es faran aplicacions concretes en cada ciutat. No?
Clar, vostè ara deia 46 anys, si no m'equivoco, és gairebé fins a Porcioles.
Bueno, va ser el 76 i va ser el 76, va ser just, sí, es va aprovar just després de la...
Narcís Serra.
Exacte, just en, no, vull dir, quan va morir Franco, no? Però efectivament, ara mateix no hi ha grans discussions estratègiques en la ciutat i jo crec que aquesta és una mancança. A mi m'agrada, vull dir, els projectes d'ordenar els carrers, arreglar els barris, millorar els barris, són fonamentals, però fa falta també veure quina és l'aspiració d'una ciutat pel futur i dir, no, és que hem de ser ecològics, molt bé, però quan val això, com ho fem, a quina velocitat, etcètera, no? Amb grans paraules i grans discursos no arreglem la ciutat, fan falta pressupostos i projectes específics per transformar la realitat.
Les línies mestres d'aquesta obra de govern, la Via Laietana les intencions amb la Via Laietana, diguéssim, les obres que s'estan fent ara a la Meridiana, les obres que s'han fet a les Glòries, això no són coses estructurals, són coses puntuals, entenc.
Bueno, jo crec que en el cas de les Glòries segueix una transformació que va començar fa molts anys amb el compromís de Glòries signat a l'any 2007. El projecte que s'està executat va sortir d'un concurs internacional que es va fer l'any 2014 amb el Jaime Lerner de president del jurat i tot el debat que va haver-hi al voltant d'aquell projecte. La Via Laietana, jo crec que la transformació va en la direcció correcta. La Meridiana també, vull dir, perquè la Meridiana era una autopista obsoleta en el centre de la ciutat. Per tant, jo crec que aquests projectes urbans, Barcelona té una tradició que s'ha mantingut bastant des de l'època maragall i que continua en aquest sentit, no? Jo crec que falta el debat d'algunes altres transformacions i de reptes més estructurals, no?
Són coses que s'han de fer, diguéssim, però que no afecten el model a l'engròs de ciutat.
Bueno, jo crec que part del model a l'engròs de ciutat és que hem aconseguit que encara que canviï el govern, els projectes de l'espai públic i els projectes urbans continuen sent el mateix tipus de projectes. Jo crec que això és excepcional, no? Jo crec que, per exemple, el tema de l'habitatge s'està fent un esforç i s'estan buscant mecanismes amb models de gestió, models de gestió també de cooperatives que construeixen habitatges. O sigui, la idea aquesta de que, per exemple, el front de la Villa Olímpica, el que es va fer va ser les illes que estaven davant del mar es van subhastar en el seu dia i per tant, l'Ajuntament no ha tingut interès mai de no vendre sòl públic fins a l'arribada de l'alcalde Trias i ara mateix es continua també amb aquesta política de no vendre sòl públic i de construir habitatges de lloguer. Jo crec que ara s'ha produït una acceleració en aquesta construcció d'habitatges de lloguer, la compra d'edificis en la ciutat per llogar. Jo quan estava a l'Ajuntament deia hem de comprar edificis a Ciutat Meridiana, que és un lloc en el qual tindríem que tenir més intervenció pública en allà i els experts em deien que no, que això era impossible, que era un lloc molt cutre, etc. És a dir, fins i tot dintre de l'administració hi ha punts de vista diversos, no? I jo crec que ara ja s'ha fixat aquesta idea de que hem construït un parc públic d'habitatge de lloguer, sigui municipal o sigui amb acords amb cessió d'ús del sòl, etc. Jo crec que aquesta és una cosa que s'està fent bé. Ja dic que el debat més gran té que veure amb l'estructura de la ciutat, amb el desenvolupament de l'economia, amb el fer que la ciutat torni a ser productiva, que són els grans reptes de la ciutat.
Per anar acabant, parlem d'ecologia. Vostè parla de la importància de la fusta en el nou cicle que ve. Per què és tan important?
Bueno, perquè en realitat en cada època construïm amb els materials que decidim construir. O sigui, si ens fixem bé, ara que es parla del New European Bauhaus, a la Bauhaus es va impulsar un model de ciutat centrat en l'automòbil, en l'ús del formigó i en la segregació funcional de les ciutats. És a dir, és el que ha destruït el món, no? És a dir, en un moment donat, quan es volia inventar el món en positiu, sí, es va crear un model que l'està destruint. I, per tant, vol dir que en aquell moment la gent, suposo que ben intencionada, pensava que era això és bo. Ara veiem que no és bo. I, per tant, ara, 100 anys després, hem de veure quins són els materials que podem utilitzar per reformar, construir les ciutats, etc. I és cert que la fusta industrialitzada és un material que prové, sobretot si prové de la bioregió, no? O sigui, és increïble que tinguem boscos a Catalunya que no es gestionen, mentre a l'estiu es cremen, però amb aquesta fusta podíem construir els habitatges socials de Barcelona i de Catalunya, i etc. No? Per tant, jo diria que la fusta és un material ecològic que no genera emissions, sinó tot el contrari, ha crescut absorbint CO2, i per tant es diu que els edificis de fusta són sumideros de CO2, i per tant el que hem de fer és imaginar-nos un nou futur i treballar fort per construir-lo entre tots en positiu. El món està esdevenint un lloc molt perillós i molt complicat, no? Veiem coses molt complicades que estan passant en molts llocs i, per tant, part del que hem de fer aquí és treballar fort i treballar junts per fer que aquest model de governança, de relació, la democràcia que ens hem donat, d'alguna manera ajudi a veritablement a millorar la vida de la gent i a ser un model bo per a altres llocs del món.
I no estem remant en direcció contrària, precisament, amb la qüestió de la fusta a Barcelona i a Catalunya? No estem, industrialment, no estem perdent pistonada amb això?
Amb això, per suposat. Vam estar fa uns dies a Galícia, ara anem a fer un edifici en fusta aquí a Barcelona, i la fusta és gallega. Mentre tenim els boscos d'aquí de Catalunya, que la seva fusta l'utilitzem per fer palets i pelets, el qual és dramàtic, no? Per tant, efectivament, fa falta un procés de reindustrialització del que es diu la bioeconomia circular, no? De com el que prové de la natura, dels boscos, etc., són els nous materials per fer edificis, fins i tot per fer roba, per fer nous medicaments. Vull dir, històricament, nosaltres hem... O sigui, els humans hem baixat d'un arbre per esdevenir humans, venim dels boscos, i el que hem de fer, segurament, en aquesta nova visió pel futur és tornar als boscos, o tornar o a fer que les nostres ciutats s'assemblin més als boscos, s'assemblin més a la natura, sigui un lloc bo per viure.
Potser el Departament d'Agricultura o no sé qui, però precisament les qüestions que haurien d'estar tractant són aquestes.
Jo crec que estan treballant, però bueno, hem d'accelerar aquest procés, perquè quan algú et diu que Galícia, des del punt de vista de l'arquitectura industrialitzada, està més avançada que Catalunya, ens tindria que fer pensar, no?
Això té a veure també amb aquesta idea que de vegades li he llegit sobre la necessitat de portar la indústria al centre de la ciutat i de portar les energies renovables, per exemple, també al centre de la ciutat.
Bueno, són dues coses diferents. O sigui, per un costat, el tema de l'ús de la fusta i l'ús de la natura, tot això està al Pirineu, a Lleida, etc., que són terrenys en risc de despoblament i que precisament a través d'impulsar aquesta bioeconomia circular el que faríem seria reequilibrar l'economia del territori i generar llocs de treball en allà. Però en paral·lel a tota aquesta qüestió en el qual la matèria primera ja no és el petroli que ajuda a fer plàstic, sinó que pot ser la fusta o els materials naturals, al mateix temps al centre de la ciutat el que hem de fer és produir energia, fins i tot podem produir aliments, hem de fabricar coses. Per tant, la idea de que hem de empoderar les comunitats i empoderar les ciutats a través de fer-les productives, perquè és més ecològic i és més resilient. En èpoques de grans crisis, els parcs de les ciutats es transformen en horts urbans. Llavors jo crec que podíem ja començar a pensar que estem en una crisi i que ens ve una crisi i que evidentment hem de continuar produint aliments a tot el territori, a Catalunya, però al mateix temps les ciutats, els requeriments de les ciutats del futur han de ser unes altres, i per tant que aquí puguem utilitzar impressores d'impressió 3D per fabricar gairebé el que faci falta, que puguem produir energia en els terrats dels edificis o que puguem produir aliments en horts verticals, el vertical farming o a la zona franca, etc., doncs això ens donaria molta més resiliència, ens donaria capacitat de resistir abans de grans crisis, i sobretot crearia un empoderament més gran de la comunitat, no? I jo crec que aquesta és una visió que requereix projectes, i són de les visions que defineixen aquests 50 anys pel futur de Barcelona i de les ciutats del món.
Interessantíssim, senyor Guallart, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Continuarem parlant. Gràcies. Recordeu una vegada més, per acabar, que els oients podeu enviar-nos suggeriments, preguntes o reflexions al correu santaeulalia@vilaweb.cat. Fins dimarts i moltes gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.